Quan van entrar a Barcelona, les forces d'ocupació van prendre possessió a les 5 de la tarda d'aquell històric 26 de gener dels estudis de la Rambla. L'única persona que ocupava el locutori era l'extraordinària locutora Rosalia Rovira, que no es resignava a abandonar aquella emissora que s'estimava tant i que havia vist néixer la Ronda Universitat l'any 31.
Rosalia Rovira, locutora de Ràdio Associació de Catalunya, va ser empresonada acusada de roja separatista. Aquest és el tema, Ràdio Associació.
Que diu que què?
Que avui parlarem de Ràdio Associació de Catalunya, una emissora de ràdio que va desaparèixer aquell 26 de gener del 39 i que ara tornarà al dial de la ràdio. Hem començat aquest espai amb un tros de les memòries que el senyor Teodor Garriga, un dels locutors i fundadors de Ràdio Associació, va escriure tot rememorant aquells dies de la Guerra Civil Espanyola.
El senyor Teodor Garriga i el senyor Joaquim Ventalló són dos dels homes que van viure la fundació de Ràdio Associació.
I qui millor que ells per explicar-nos què és Ràdio Associació?
Senyor Joaquim Ventalló, què significava Ràdio Associació?
Ràdio Associació, evidentment, significava la ràdio de Catalunya, eh? En bon sentit de que si Barcelona ja va ser la primera ciutat d'Espanya que va inaugurar la ràdio amb la EAJU, Ràdio Barcelona, a dalt de la terrassa del Cuon, i per tant era una cosa exemplar. Acabat, quan a Madrid la Unió Ràdio es va apoderar en temps de la dictadura d'en Primo de Rivera, es va apoderar de la Ràdio Madrid, de Ràdio Càdiz, i es va apoderar de Ràdio Barcelona. És a dir, se'n vulgui apoderar, però Ràdio Barcelona era una entitat que la portaven doncs, en Eduard Rifà, en Pau Llorenç, en Roston Sennove, però de cara a fer que els ciutadans de Barcelona sapiguessin que era Catalunya, en aquest sentit. De manera que quan Unió Ràdio es va apoderar de Ràdio Barcelona, després de tenir en la jefatura de policia de Madrid aquests tres senyors que he dit, que els va obligar a que firmessin, però de totes maneres Ràdio Barcelona en aquell moment passava a dependre de Ràdio Madrid i es va crear, perquè pogués continuar la funció que es feia, es va crear la Ràdio Associació de Catalunya.
Durant la dictadura de Primo de Rivera es forma l'Associació Nacional de Radiodifusió.
Paral·lelament, hi havia un grup d'homes que volien una ràdio catalana.
Eren l'Eduard Rifà, el Pau Llorenç i Rostan Noble.
El 14 de novembre del 1924 es crea Ràdio Barcelona.
Mesos més tard apareix Unió Ràdio Madrid.
I s'enreda la troca.
Fonts consultades per Catalunya Ràdio ens han notificat que el senyor Urgoiti i el senyor Martínez Anido remenaven les cireres de tot aquell embolic d'emissores i que, entre uns i altres, van obligar a vendre Ràdio Barcelona a Ràdio Madrid.
Clavat. El dia 2 de març del 1929, Ràdio Barcelona queda inscrita a Ràdio Madrid.
I que trist, oi?
Què dius? Que què?
Que quina barra!
Per Però el grup que havia iniciat Ràdio Barcelona i que se n'havia quedat sense, van crear una petita emissora que van instal·lar a un carrer de Barcelona.
Més tard cau la dictadura de Primo de Rivera i el general Berenguer puja al poder.
El general Berenguer li devia agradar la ràdio perquè els va concedir una ona mitjana.
Immediatament es van traslladar a la Ronda Universitat i després a la Rambla.
Bufant, no paraven. Eren uns culs de mal seient.
Dona, la casa s'anava fent gran.
Ràdio Associació es va constituir en cooperativa. Ben aviat es van establir emissores a Girona, Lleida i a Tarragona. A Tarragona, volem dir, van entrar en contacte amb el senyor Zanini, que els va llogar una emissora.
Però Ràdio Associació tenia unes limitacions determinades. El senyor Joaquim Ventalló ens parla del que va representar per aquesta emissora l'adveniment de la Primera República.
Les seves hores d'emissió eren molt limitades, I això va durar fins que quan va venir la República, precisament la República es va proclamar el dia 14 d'abril, com sabeu, a mi, en Rifà, en Sàbat, em van dir a veure si podíem, si jo podia anar a dir a en Macià que fes el favor de dictar un decret donant tota mena de llibertat en hores d'emissió i en contractació d'anuncis, per la part comercial de què havia de sobreviure, I jo vaig anar a veure en Macià, i en Macià li vaig explicar el què, i em va dir, vostè mateix redacti'm el decret que jo ho firmaré. Jo li vaig portar el decret, i en Macià va firmar aquest decret el dia 15 d'abril, i és l'únic decret que ell ha firmat com a president de la República Catalana, perquè, com sabeu, llavors van venir de Madrid tres ministres, i el van, que eren en Nicolau d'Olbes, en Marcelí Domingo i el Fernando de Burrius, i el van convèncer, perquè no hi havia més remei, que la República Catalana es convertís en República de la Generalitat.
El president de la Generalitat, Macià, va signar un decret que va millorar, evidentment, la situació de Ràdio Associació de Catalunya. Però què deia exactament aquell decret?
Si la gent no coneix quin era aquest decret que ell va firmar, aquest decret deia el següent. Sol·licitada pel president de l'Associació de Radiodifusió de Barcelona, com a entitat representativa dels radioients catalans, propietària de l'emissora de Ràdio Associació EAJ15, la llibertat d'emissió en matèria d'hores, subjectant-se però a les ordres d'aquesta presidència, considerant que dins del règim de llibertat que per manament del poble acabem d'implantar, seria injust que continuessin els privilegis que en matèria de radiodifusió han regit fins ara, i atesa l'obra cultural que l'Associació Nacional de Radiodifusió com a entitat eminentment catalana realitza, l'autoritzem perquè pugui emetre lliurement, subjecte al control d'aquesta presidència o de la corresponent delegació de comunicacions que sigui nomenada.
Ràdio Associació va arribar fins i tot a llogar una emissora a Madrid.
Què diu que què?
EAQ va ser una emissora d'ona curta que van llogar a Aranjuez, des d'on es feien emissions pels catalans absents de la pàtria.
Des d'aquesta emissora d'Aranjuez s'arribava a molts llocs del món.
Al Canadà, als Estats Units, Filipines, Austràlia, en fi, a tot el món.
Però des d'on emetien aquesta emissora de Ràdio Associació a Madrid?
Des d'una delegació de la Generalitat es feien aquestes emissions diàries nocturnes pels catalans absents.
Temps després, el 23 de juliol del 1936, la Generalitat va incautar l'emissora.
El 36 no va esclatar la Guerra Civil Espanyola?
Sí, però no siguis impacient, dona, tot ho explicarem.
Ràdio Associació va passar a ser l'emissora institucional de Catalunya, però fins a quin punt assumia aquesta tasca, senyor Ventalló?
Simbolitzava, naturalment, doncs, defensava en aquella època tots els principis de catalanitat que hem de tenir, no de català. Jo no dic que sigui catalanista. Jo sóc català i això ja comporta una sèrie de deures que s'han de fer. I els que portaven la Ràdio Associació d'aquella època, doncs tots ja tenien aquest sentit de que havia de ser una difusora de la catalanitat i que els catalans sapiguessin els deures que tenien i el que havien de fer.
Els deures i els drets. Difícil parlar-ne quan esclata una guerra. I tanmateix, se'n parlava molt, sobretot dels deures dels catalans envers Catalunya.
Però, i després de la guerra, què va passar?
Abans de la Guerra Civil s'havia comprat una emissora a la casa Telefunken. Ja se n'havia pagat el 80%. Aquesta emissora venia, evidentment, de fora.
Era el juliol de l'any 36.
El cònsol alemany a Barcelona feia tot el possible per evitar que aquesta emissora no passés la frontera dels Pirineus.
Faltaven 130.000 pessetes que el cònsol alemany pretenia que es paguessin amb espècies, ametlles, avellanes, oli...
Poca solta.
Un conseller del qual Catalunya Ràdio no ha pogut saber-ne el nom, es va negar a pagar en espècies.
I l'emissora no va arribar.
Una sàvia deducció. Però on va anar a parar?
El senyor Joaquim Ventalló ens ho explica.
Després de la guerra, Ràdio Associació havia comprat una emissora molt important a la casa Telefunken. I aquesta emissora n'havia pagat un 80%. I el 20% següent restant es havia de pagar quan arribés aquí. Aquesta emissora va arribar a la frontera el dia, em sembla que era el dia 19 de juliol de l'any 36, quan hi va haver l'alçament del Franco com a capità general de Canàries, que es va traslladar al Marroc i després va venir aquí i va venir la Guerra Civil. Bé, aquesta emissora, l'ambaixador d'Alemanya aquí a Espanya havia, no me'n recordo si era l'ambaixador o el cònsol d'aquí a Barcelona, que al preguntar-li com es havia de fer per pagar aquest 80%, l'home va dir que com que allà estaven molt desproveïts, penso que era d'ametlles, avellanes, olives i coses d'aquestes, ja ho he dit en algun article, que es pagués amb gènere. Però amb aquestes va resultar que el Hitler, segons la Constitució que hi havia aquí en aquells moments, la Constitució, les coses que s'havien implantat i que funcionaven malament en el moment de proclamar-se, de fer el cop d'estat, resulta que el Hitler, al cap de 40 dies que la Junta de Burgos funcionava, la va reconèixer com si fos un govern. I llavors, en aquell moment, doncs, l'ambaixador d'Alemanya, a veure que Hitler havia fet això, va dir que allò havia caducat, i resulta que l'emissora de la Ràdio Associació de Catalunya, que s'havia comprat per engrandir la seva emissió, la van entregar al Hitler, la van entregar a Salamanca, i avui és Ràdio Salamanca.
Sembla el conte de l'Ibaba i els 40 lladres.
Oh, si només ho semblés.
Ens han dit molt confidencialment a Catalunya Ràdio que aquesta emissora va ser el bressol de Ràdio Nacional.
Que diu que què?
És tota una història.
Ai, explica, explica.
Els falangistes van entrar a punta de pistola als locals de Ràdio Associació. Aprofitant un decret del Tribunal de Burgos, van muntar una falsa assemblea i es van apropiar de l'emissora.
Que vius!
Calla, dona, que encara no s'acaba aquí.
Ah, no?
No!
Els falangistes van crear una societat comercial amb 7.400 accions que pretenien vendre a preus elevadíssims, preus que en aquells moments de combats i problemes ningú no podia pagar. D'aquesta manera es van quedar amb totes les accions i, per tant, es van quedar amb Ràdio Associació.
Vaja, quina història!
Però l'havien pagat els catalans. Això jo ja ho he dit també diverses vegades, perquè s'han de divulgar aquestes coses de la mateixa manera que Unión Radio ens imposava una dictadura i ens va pispar a la Ràdio Barcelona. Després el Franco i la seva gent ens pispen la Ràdio Associació de Barcelona, emissora, comprada, i l'envien a Salamanca, i encara és avui a Salamanca, i no han tornat per res.
El cert és que tota aquesta trista història no va aconseguir acabar amb Ràdio Associació, perquè tal any com aquest, any d'Orwell i Caixa de Sorpreses, la Generalitat ha signat un contracte amb aquesta emissora per a posar-la de nou en funcionament.
O sigui que tindrem novament Ràdio Associació.
I el senyor Joaquim Ventalló, com pensa que ha de ser la Ràdio Associació avui?
Jo espero que la Ràdio Associació de Barcelona, ai, de Catalunya, continuarà com llavors. La ràdio és una cooperativa, a més, tingués en compte. Mereix tots els respectes. Espero que continuarà fent la feina que va fer llavors, quan anava dirigida i presidida per unes persones que honoraven realment Catalunya i la ràdio.
Era la giga final de la suite número 4 per a violoncel sol de Bach, interpretada per Pau Casals.
I aquí Catalunya Ràdio, i seguim amb Ràdio Associació. L'any 1976 es va fer un homenatge a Rosalia Rovira, la locutora que es trobava a la seu de Ràdio Associació quan van entrar les tropes invasores. D'aquest homenatge en sorgeix la idea de tornar a crear l'emissora.
O sigui, els antics socis tornen a constituir la cooperativa que dona peu i nom a Ràdio Associació.
La història, totes les històries, tenen els seus racons amargs, les seves vicissituds, els seus entrebancs. Després d'aquesta aventura, pensem que aquests homes i dones que van fer Ràdio Catalana han d'estar molt contents de sentir-nos ara, en aquests moments, per antena. No és així, senyor Teodor Garriga?
evidentment, no solament Catalunya Ràdio, sinó moltes més, per arribar a tots els llars de Catalunya. No haurien de tenir encara més que Catalunya Ràdio, perquè em penso que Catalunya Ràdio no pot arribar encara, malauradament per tots nosaltres, a tots els racons del nostre país.
La idea de tornar a posar en funcionament Ràdio Associació ve de molt temps enrere.
Però no ens hem de perdre en el temps, com tampoc no hem de perdre el fil de la història.
I la història de Ràdio Associació ara és la nostra. Com hauria de ser aquesta emissora? I quina funció hauria de fer? El senyor Teodor Garriga ens ho explica.
Penso que Ràdio Associació de Catalunya ha de ser una continuació del que va ser en altres temps, una emissora al servei del país, i després del genocidi que ha sofert el nostre poble, crec que Catalunya Ràdio Associació de Catalunya, junt amb Catalunya Ràdio i les altres emissores que es poden anar creant i que ja s'han creat, han d'ajudar a la recatalanització del nostre poble.
Però des d'aquella radioassociació dels nostres protagonistes fins a la radioassociació d'avui, hi ha un espai de més de 40 anys.
Naturalment, la ràdio actual no és la ràdio que es feia en l'època en què jo hi estava. La ràdio en aquell moment era una ràdio eminentment per distreure. Avui, a més de ser una emissora, una ràdio per distreure, la ràdio ha esdevingut un servei d'informació terrible, el més eficaç i el més ràpid que pugui haver-hi. La ràdio no és el mateix ara que fa 50 anys, però l'esperit sí que pot ser el mateix. Ràdio Associació de Catalunya era una emissora que va ser creada, va ser orientada i va actuar sempre per la recatalanització del país i el servei del país, i em fa l'efecte que ara, amb les noves característiques que té la ràdio, ha de ser també una emissora al servei de Catalunya i, ja us dic, al servei de la recatalanització que tanta falta ens fa.
Estem encetant un període nou de la nostra història. Sí, sí, tot just l'encetem. No us ho creiéssiu pas que hem arribat a lloc. Encara hi ha molt camí per fer, per anar a raure bon. De moment, i pel que fa a la ràdio, el senyor Teodor Garriga creu que és un mitjà per infiltrar-se a totes les llars. Això sí, d'una manera didàctica.
La ràdio és una... No sé si tindré temps, perquè, és clar, ja sé que esteu sempre limitats. La ràdio és diferentment de la premsa, perquè la premsa, posem per cas, imagineu-vos que una premsa d'extrema dreta o d'extrema esquerra es produís en aquest moment a casa nostra, s'aguantaria en els mercats mentre hi hagués o un mecenes o uns quants individus que l'anessin comprant, però al cap d'un temps una revista o un diari d'extrema dreta o d'extrema esquerra deixaria de publicar-se. La ràdio, en què no costa tants diners com pot costar, posem per cas, un periòdic, es filtra per totes les esquerdes, per totes les cases, es fica per tots els balcons sense demanar permís a ningú. I aleshores l'individu que té una informació completament gratuïta, que no ha de baixar a baix en el quiosc per adquirir aquest diari que li costa 35 o 30 pessetes, ho té d'una manera gratuïta. Aquesta infiltració que la ràdio ha de fer a tots els pobles i a totes les llars de Catalunya s'ha de fer per la recatalanització del país, però s'ha de fer amb potència, i s'ha de fer orientada d'una manera, diguem-ne, didàctica. I dic didàctica perquè la ràdio s'ha de mirar que arribi als oients de Catalunya d'una manera orientada, d'una manera, no vull dir capgirada, d'una manera hipòcrita. S'ha de fer d'una manera didàctica, totalment estudiat, per tal de que el català, el que no és català, la immigració que està a casa nostra i que sent contínuament les grans emissores convencionals, comercials, que parlen sempre en castellà, pugui arribar a sentir el bon dia, el passi-ho bé, aquí Ràdio Associació o Ràdio o Catalunya Ràdio o una altra emissora que parli en català d'una manera absolutament normal i que s'acostumi a sentir la nostra llengua en la llar com una veu amiga, com una veu familiar, com una veu de casa nostra.
Reprenem el fil.
Què dius que què?
Que reprenem el fil d'aquesta història.
Quina història?
La història de Ràdio Associació.
Aquest és el tema.
Ràdio Associació. Ràdio Associació.
I aquesta és la sintonia de Ràdio Associació que podreu escoltar a la freqüència C5-105 del vostre dial.
El dia 7 de juny del 1983 es va signar a Barcelona el contracte entre Ràdio Associació i la Generalitat de Catalunya.
Per molts pot ser una data qualsevol, però per alguns és més que la signatura d'un document. És la recuperació de part de l'entitat d'un poble que, entre d'altres coses, havia perdut la ràdio.
Han col·laborat en aquest espai Sergi Cotillas, Joan Serrano, Rosa Romero i Carles Lluís Vinyoles. Edita Pilar Mengol. És una producció de Catalunya Ràdio.